Tots els dilluns tanquem el supermatí amb la secció que ens apropa a diferents municipis del Baix Empordà a través dels seus veïns i veïnes, veus de l'Empordà, amb la Mar Coll. Què tal, Mar? Bon dia. Mar Coll, ens sents o no? No sé si ens sent la Mar Coll, aviam.
Em sentiu?
Ara sí, Mar, què tal?
Espera, que ara sóc jo la que no ho sento. Problemes del directe.
Sí, coses del directe. Estic segur que és cosa de l'auricular. No, ara no et sentim bé. Et sentim, però no et sentim bé.
A veure.
Ara sí.
Disculpeu, eh?
Ara sí.
Ara sí?
Sí, ara sí.
Perfecte, doncs ja està, ja estem aquí. Bon dia, Dani.
Què tal, com
estàs? Com ha començat la setmana, tot i aquests problemes de tècnics del directe?
No, bé. Com cada dilluns, comencem amb molta il·lusió, molta alegria i moltes ganes de saber qui és el convidat d'avui.
Doncs mira, Dani, doncs avui parlarem de ràdio i ens desplaçarem a més fins al municipi que va ser la seu de la nostra emissora durant molts anys, que va ser Pals.
Sí,
segura que tu ja saps de quin tema parlarem. Però per qui encara no hi hagi caigut, avui parlarem de Radio Liberty i per fer-ho tenim amb nosaltres l'Antoni Bernabé, que és extreballador i també és creador del Museu Virtual de Radio Liberty. Bon dia, Antoni, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Antoni, ara aprofitant, no, que avui tenim amb nosaltres i que tenim això, tot un expert de Radio Liberty, aprofitarem per parlar del passat, del present i del futur d'aquesta emissora. Encara que tu no hi vas ser des dels seus inicis, perquè no sé ni si havies nascut quan va néixer.
No,
però
no vaig néixer, no hi era.
Però jo sé que tu tens molts de coneixements de la ràdio. No sé si tu ens podries explicar una miqueta com van ser els inicis de l'emissora per fer una mica d'explicació dels principis.
Bueno, els inicis, a veure, els inicis jo no hi era, evidentment. Jo vaig néixer el 61 i l'emissora va començar el 59. Però, evidentment, en aquella època, vull dir, la ràdio era feta totalment a mà. Era molt diferent del que es fa avui en dia, que tot es va ser de teclat de ratolí i de pantalla. Abans, doncs, era tot a mà, corredissa, cintes de casset, cintes d'aquestes magnetofons antigues. Era molt diferent de com és avui en dia. I, evidentment, per la importància que tenia la ràdio en aquell moment, pels motius que es va construir, doncs era molt important no perdre la informació que s'enviava.
Ara que parles d'això, Antoni, realment quin era l'objectiu de la seva creació? Perquè va haver-hi també molts rumors en el seu moment, es van parlar de moltes coses, no sé si... Sí, clar, estem parlant de ràdio.
Sí, oficialment, evidentment, és dir als russos que eren dolents i que havien d'anar a democràcia i tot això. És la versió oficial, diguéssim. No amb aquestes paraules, però perquè entengueu. Però extraoficialment ha conegut, i és el més raonable que hi ha, l'única manera d'enviar informació en aquell moment als aliats russos, als aliats que volien la democràcia, doncs era a través de l'emissor de ràdio, evidentment. No hi havia cap altre medi que no fos la ràdio. I per això imaginem que, i més ja la CIA, darrere de l'emissora hi havia la CIA, o va portar els diners o els motius, el que sigui. La CIA que hi ha al darrere, doncs tots els sospites apunten a que era un mitjà per enviar informació als aliats de l'altra banda del teló d'acer. Aquesta
Després
és el que, l'opinió personal. L'opinió personal i de molta gent, evidentment.
Això t'anava a dir. Després parlarem també de la teva trajectòria, perquè tu sí que hi vas treballar més endavant, no en els seus inicis, però tu que tens tant de coneixement d'aquesta ràdio i tanta estimació, saps per què la van portar a la platja de Pals? Perquè aquí no un altre lloc, perquè una ràdio així, no, quan parles dels russos, de la CIA, sembla que bueno, aquí sempre reivindiquem que la Baix Empordà hi ha moltes coses bones i que a vegades no se'ls dona el reconeixement que mereix, però en aquest cas sí que Radio Liberty la van decidir portar aquí a fins a Pals.
Bueno, sigui, per a mi té una ràdio d'estar o molt a prop o molt lluny. Molt a prop ha de ser onda mitja, freqüència modulada, que en aquella època no existia, evidentment, i estar les emissores a dintre del propi país. Això, evidentment, era impossible. Per tant, l'altra opció és anar molt lluny. I per anar molt lluny s'ha de fer servir l'ona curta. Per fer servir l'ona curta ha d'estar a una distància correcta entre 2.500 i 3.000 quilòmetres, per exemple. I clar, i pals, entre París i Sant Feliu de Guíxols, per dir alguna cosa, pues 2.700 quilòmetres estava a la platja de Pals, que era el lloc idoni, perquè a més estava, era un lloc desert, parlant de l'any 60, era un lloc desert, no havia habitatges, com a molt, casetes de pescadors i alguna casa de, una masia aïllada, havia, i a més tenia el mar just al davant, que se feia servir de reflector. I tenia tots els punts per ser el lloc ideal. Per la situació aquesta, per la propagació. Per la propagació, bàsicament, i la distància.
Bueno, i el que deies tu, que no hi havia molta gent i tampoc hi havia molta gent que pogués no reivindicar res en aquell moment perquè no molestava.
Era un bosc. Hi havia no, boscos, diguéssim. Hi havia boscos. En aquella època només hi havia boscos en aquella zona.
Bueno, i tu em deies realment això. Quan va néixer, tu al cap d'uns anys vas arribar a Pals realment perquè des de ben petit i fins als 10 anys, si no m'equivoco, vas viure a Pals.
A partir de 10 anys.
Exacte. Llavors, no sé si tu les antenes i la ràdio va ser una cosa que et va marcar la teva infància d'alguna manera, perquè clar, ho tenies allà ben mig de la platja.
Bé, jo l'electrònica m'ha agradat sempre. Jo, quan tenia uns 10-11 anys, que anava a casa d'un oncle que viu en una casa allà al Mas Tomassí, doncs des d'allà es veien les antenes, concretament el grup D, que el grup D, el més majestuós de tots. Jo amb 10 anys, ja veus, poca cosa podia saber de lo que era, ni només sabia que era algo de ràdio, només sabia. I em moria ja de ganes d'anar a treballar allà dins. I no sabia lo que era, però ja tenia cada cop que les veia, des d'allà o des de la pròpia plaça de Pals, el que sigui, quan anava algun cop, volia anar a treballar allà dins, sense saber el que era. I només sabia que era algo d'una ràdio, només sabia. No sabia res més.
Sí, aquella és una cosa que portaves de sang de ben petit.
De ben petit, ja. O sigui, ja de 2-3 anys ja agafava cables i tornavisos i feia curtcircuits i feia invents raros. O sigui, l'electrònica em portava sempre i jo sabia que ja era algo de ràdio, no sabia el què, però ja dic, m'encantava haver treballat allà dins. En 10 anys, 10-11 anys.
I tu no ho veies com algun negatiu que hi hagués les antenes? O sigui, recordant ara, parlant de la teva infància, perquè per lo que m'explica realment deies jo vull acabar allà, no sé què fan, però vull anar allà quan sigui gran. Tu recordes com algun negatiu veure les antenes a la platja? Perquè aquí hi ha opinions de tot, com amb tots els temes. També.
Bueno, a mi personalment m'agradava. Però vull dir, no, aquella època, quan jo tenia 10 anys, no se sentia parlar gaire mal. Se sentien rumors, això sí, que hi havia sentit rumors, que entraven submarinos, i coses rares, que era bases aèries i coses aquestes rares, que hi havia llums rares i així, però vull dir, de sentir que la gent les volia fora, no sentia gaire, això no. Va ser més endavant, sí. Ja. Més endavant que
sí, la gent estava contenta.
Bueno,
no?
Era neutral. Jo trobava la gent neutral. Neutral, ni a favor ni en contra.
Bueno, va estar molts anys després, i millor tenir també aquest record, aprofitant que rememorem avui el programa Radio Liberty, i ara sí, anem a, no?, havent parlat de la teva infància, com vas entrar tu a treballar a Radio Liberty i per què? Perquè suposo que això va començar als inicis, com em deies, que deies, jo vull acabar aquí, però en algun moment vas dir, ara és en sèrio i vull anar a treballar a Radio Liberty.
Bueno, jo havia... Jo treballava per la zona, estava treballant per la zona, i un dia em vaig assabentar que feia falta personal per anar a treballar de tècnic de transmissors. Doncs me'ls vaig demanar la sol·licitud, em van cridar, vam fer unes proves, una entrevista, una prova teòrica i una prova pràctica, i llavors, doncs, al cap d'un mes, més o menys, doncs em van dir que no complia els requisits que demanaven. Ja em vaig desil·lusionar una mica, però vaig dir, bueno, la vida continua, no s'ha tirat el món tampoc. Però, bueno, al cap d'uns 4, 5 o 6 mesos, més o menys, doncs em truquen a casa i em diuen que si estava interessat, que la feina era meva, que podia començar, entre cometes, el dilluns següent, si volia. Evidentment, doncs, va ser la millor notícia de la meva vida, evidentment. En el plan laboral...
No t'ho vas pensar? Millor...
No, evidentment que no. Ni vaig preguntar ni com cobraria ni res. Vaig dir que sí directament.
Home, això
és fantàstic. I no sabia les condicions, no les sabia jo, ni molt menys. O sigui, no parlàvem de condicions. La primera entrevista no es va parlar de res de condicions laborals. A part de les 8 hores i tot això, vull dir que ja ho sabia tothom, i els torns, del sou no es parlava. Vull dir, sense saber el sol ni saber res, jo vaig dir, sí, sí, dic, quan començo? No va ser el següent dilluns, va passar 3 setmanes, no, 4 setmanes, però vull dir, immediat, si hagués pogut, perquè estava treballant llavors, evidentment, però si hagués pogut anar el dilluns següent, doncs començava el dilluns següent. Jo va ser un divendres, va ser, no recordo malament. Que va ligar la fi de setmana.
Això és amor per la ràdio i per l'emissora, perquè, no, vull dir que tu tenies clar, com deies, i per desgràcia inicialment no vas tenir aquesta sort, però després, mira, van trucar i endavant. I llavors ara, abans em deies també, Toni, que tu de petit, des dels 2 anys que havies estat tocant cables, intentant arreglar-los, vull dir que era algú que portaves de sang, exactament, sí. Em agradaria dir, què feies a Radio Liberty? Quina era la teva feina, concretament, allà?
Vale, la meva feina era, doncs, hi havia transmissors, evidentment els transmissors que hi havia allà no són ni molt menys com els que hi havia actualment ni els que hi havia a les emissores comercials. Els emissors comercials podien tenir, no sé, 20-30 watts, en canvi que allà tenia 250 kW, 6 transmissors, que eren dels anys 50 i 60. Eren maquinària molt antiga i molt grossa, com era feia abans tot. Mm. La funció era, en principi, era doncs, el vigilar que l'operació, que l'emissió sortís correctament, arreglar les avaries que hi haguessin. Bueno, tota la vida, bueno, els 2 anys que vaig estar allà va ser aquesta. Primer era com a tècnic i després va ser com a cap de torn. Vull dir que era aquesta la funció. Vigilar que tot funcionés bé, que tot sortís com havia de sortir. Aquesta era la funció. I si hi havia una avaria, arreglar-la i no perdre emissió. Bàsicament era important no perdre emissió. Estava pagant. Havia una inversió feta amb diners per emitir un programa determinat.
I com bé deies, no? Amb la maquinària, i evidentment ha anat la maquinària que hi havia ja no és la mateixa que hi ha avui en dia, per sort evolucionem, però no sé, tu amb tots aquests anys que vas estar, perquè vas estar molts anys a Radio Liberty, vas veure també que avancés d'alguna manera, perquè clar, el món audiovisual, el món radiofònic i tot això canvia d'un dia per l'altre.
No he entès la pregunta, perdona, quina és la pregunta?
Que em comentaves això, que la maquinària era molt antiga comparat amb ara, perquè per això que nosaltres avancem, però no sé si tu amb tots els teus anys de la ràdio vas veure que també la maquinària o que la manera d'emetre les coses o que la ràdio en si també evolucionés, vull dir que no sé si tu vas anar veient com creixia i com millorava la ràdio, perquè a dia d'avui és més fàcil i d'un dia per l'altre tot canvia i tot millora, però no sé si en el seu moment també passava això.
Bueno, allà dintre no passava això, la maquinària era la mateixa tota, l'únic que es feia eren millores locals, la pròpia transmissió eren millores, es feia per allà alguna vàlvula i es posava el circuit transistoritzat, per exemple. La millora que es feia era aquesta. Però en una curta no es pot fer gaire cosa millor, a part de reduir els equips, modernitzar-los, per millorar-los havia de ser posar equips nous. Jo estava treballant amb això, però vull dir, no va arribar mai a ser una realitat. I en teoria havia d'anar 5 transmissors, havien d'anar fora, tot el salt continental i general, havien d'anar fora i s'havien de posar 5 transmissors continental més moderns, que volia dir que tenien 10 anys, o 15 anys, o 20 anys. Mal. Però vull dir, la tecnologia, diguem.
No, dic que, o sigui, que al final, des de que vas entrar fins al final, que després parlarem de tot el material que hi havia a la ràdio, era el mateix, vull dir que
no... El mateix, sí, sí. Sí, sí, era tot el mateix. Des que vaig entrar fins que vaig sortir, era tot el mateix.
I ara parlem, Antoni, hem fet una mica de rememoració de tota la teva època treballada a Radio Liberty, però per desgràcia va arribar el moment que va tancar, no sé, vull dir, va tancar, després al cap d'uns anys es van enderrocar les antenes. Com vas viure tu aquest moment? Tant el tancament de Radio Liberty com el posterior enderroc de les antenes?
Bueno, va ser un moment trist, evidentment. Vull dir, una cosa que els que estàvem allà, la majoria ho estimaven molt, una part per la feina, perquè dic, és una cosa, no és com avui en dia, que prens un botó i estàs emitint, havies de fer-ho tu, ho feies des de zero, posava en marxa des de zero fins a estar emitint, que això ja diguéssim, dona satisfacció, no? Que dius, pues, entre cometes, ho he fet jo, i va ser tristesa, tant el tancament al 2001 com les antenes, que realment, si no es feia manteniment, haguessin caigut soles, vull dir, el 2006. Va ser un dia tristos, la veritat és que sí. Vull dir, no va ser un dia alegre, no va ser.
Home, és que és el que dius tu, al final. Ara la ràdio està molt més digitalitzada i en el seu moment, clar, ho feies tot manualment i encara era com, no? Vull dir, el fer-ho tu, hi havia tota aquesta implicació també emocional, no, amb la feina que estàs fent, que tu saps que el que estàs fent és gràcies a tu.
Exacte. Exacte, això ho he comprat sempre amb el menjar. Abans del menjar es feia, compraves els ingredients, i ja feies a casa amb el foc lent bullir les coses, i ho feies un, tot a trossos, doncs això era el mateix. Allà es feia tot, era com comprar els ingredients i emitir-los. I ara vas al súper, ho compres a la bossa i està tot fet. Tu poses microones i ja pots menjar. La ràdio avui en dia és com aquesta. És anar al supermercat, comprar la bossa, posar microones i servir. En canvi, abans era això, era com els ingredients, comprar els ingredients, i cuinar-los tots un a un, i peça a peça, vull dir, tot.
Sí, sí, això s'ha perdut una mica, que passa que ja et dic, com comentava abans parlarem d'on ha acabat tot el que hi havia, o gran part del que hi havia a Radio Liberty. A mi, en Toni, m'agradaria saber, clar, quan va arribar aquest moment, parlem del tancament, després de l'enderroc de les antenes, cap on va derivar la teva carrera professional un cop es va acabar a Radio Liberty? No sé si va seguir lligat al món de les comunicacions d'alguna manera amb tot aquest amor que li tens i que has notat que li tens.
Sí, sí. Durant uns 3 anys vaig muntar un taller de reparacions, però llavors em va sortir feina amb una empresa d'aquí de Baix Empordà i com que tenen les reparacions, ja sabem que avui en dia ja fa 20 anys, ja no és el que era fa 50 anys, des de fa 15-20 anys que no repara res ja ho sabem tots, es perreca una cosa, es compra nou, es palla una tele, es compra nova, més que arreglar-ho que nou. Doncs llavors tinc l'oportunitat d'una empresa de manteniment i vaig aprofitar l'ocasió i aquí estic des de llavors, des del 2004 tinc una empresa aquí del Baix Empordà.
Bueno, vinculat a això al Baix Empordà perquè ara vius a Palafrugell.
Exacte, just a Palafrugell, vull dir, doncs, que al voltant de... al voltants, amb un poble dels voltants. És una cosa que no m'agrada parlar de... No m'agrada parlar d'aquestes coses, diguéssim, actuals.
No, mateixis, parlem... Seguim amb...
No té relació amb telecomunicacions ni res.
Això.
No té res a veure amb electrònica, no té res a veure.
Vale. Bueno, però a banda d'això, Antoni, a banda de com has hagut de seguir la teva vida professional, perquè, evidentment, els temps canvien, les coses... van cap a camins diferents, tu segueixes molt vinculat al món de la comunicació i a Radio Liberty amb el teu projecte virtual de la ràdio. Com és que vas decidir engegar aquest projecte i en quin moment vas decidir fer-ho?
No vaig decidir fer-ho, va sortir sol. No, això va ser una cosa que va sortir sola. Si un dia estava fent neteja, jo vaig trobar 12 fotos que tenia en un calaix de quan vaig fer un curset d'anglès, una espècie de treball, diguéssim, i havia de mostrar doncs, fotografies. Vaig fer tot crec que res en aquella època no havia encara res digitals, eren fotos de paper, que res eren 12 fotos, doncs tenia 12 fotos de l'emissora. Bueno, vaig portar allò, vaig sortir i vaig dir, ostres, se m'estan quedant el color així una mica raro, perquè tenien 7 o 8 o 10 anys ja aquelles fotos. I vaig escanejar-les i vaig posar-les en un servidor aquest d'internet que hi havia gratuït. I doncs, bueno, al cap de 4 dies, bueno, l'internet no era evidentment el que és avui en dia, parlem de l'any 2001-2002, ni molt menys no s'assembla amb el que és avui en dia, els coneixements tampoc són els que hi ha avui en dia, i vaig descobrir doncs, que hi havia comptadors de visites. Vaig dir, bueno, mira, per jugar una mica, per aprendre, doncs posem comptador de visites. I vaig començar a veure que hi havia visites, que entraven visites de gent que entrava a veure això. Bueno, se m'encendre la bombeta, dic, ostres, si poso més fotos, potser serà d'interès general. Vaig demanar fotografies amb una persona de Palamós que tenia moltíssimes, vaig començar a posar, vaig veure que anaven incrementant les visites, i llavors em va contactar una que havia treballat allà, que em va ajudar molt a dir, escolta'm, pots fer una pàgina web en condicions, amb un nom en condicions i tot en condicions, i em va ajudar moltíssim a fer el que és avui dia radioliberty.org. amb el nom i tot. Ell va ser qui va dir-me ajudar a escollir el nom i agafar el nom aquest.
Home, no, i està molt bé per això, per recordar i la gent que li interessa i que vol buscar i vol conèixer, no, el que era Radio Liberty, en aquesta pàgina web està, vull dir, ho tens tot.
De tot.
Bueno, tot el que has pogut aconseguir, perquè és difícil, vull dir que, clar, eren uns altres anys, és el que comentaves, digitalitzar-ho era molt més complicat, però, bueno, però que tens un arxiu al final digital fotogràfic i, a més, a casa teva tens equips del que vas aconseguir guardar de la ràdio, o sigui que tens unes relíquies.
Sí,
no?
Sí, les relíquies són d'aquesta mateixa persona que em va donar les fotografies, que havia treballat des dels seus inicis, que va construir Radio Liberty, que tothom la coneix perquè va sortir amb el documental que va fer TV3, és una d'aquelles tres persones. Doncs quan va morir, abans de morir, em va cedir tot el que ell tenia allà a casa seu, que va aconseguir més llarg els anys, ho va cedir tot. Quan van tancar, era impossible treure res. Vull dir, quan es va tancar, era impossible treure res. A part que tampoc no m'hagués ocorregut agafar res, tampoc. Perquè en aquell moment no s'havien planejat ni muntar un museu, ni a pàgina web, ni res, evidentment. Aquella persona que em va donar... El museu que tinc, tot el 99% del que tinc allà, és d'aquesta persona que me'l va cedir. Jo tinc una habitació a casa meu, perquè d'Espanya no m'enfio gens ni un pèl del tema d'això. Tot i que ara sembla que l'Ajuntament de Pals està interessat en construir un museu, juntament amb Sabem Platja, estan interessats en no enderrocar els edificis, jo també estic d'acord, però jo penso que s'ha arribat tard avui en dia ja.
Que és que això t'anava a preguntar, ara mateix estem en aquest punt, no?, que volen enderrocar els edificis, a veure, fa molts anys que sí, hi són, sí. Però clar, hi ha plataformes com Salvem la Platja de Pals, també l'Ajuntament de Pals els hi dona suport, i estàs tu darrere també de tot plegat, sí. Perquè clar, tu tens el museu de Radio Liberty, què no penses tu de tot plegat? Perquè dius, hem arribat tard, què proposes tu també per conservar el llegat de Radio Liberty?
No. Arriba tard perquè els edificis, quan es va deixar això el 2006, quan encara hi havia vigilància, que estava tot en perfectes condicions per entrar, allà dins, amb aquests edificis, s'hagués pogut fer qualsevol cosa que s'hagués volgut. Qualsevol cosa. El que haguessin volgut s'hagués pogut fer. Era entrar, ni tan sols com aquell que diuen treure la pols i poca cosa més. Canvi ara tal com està tot, només hi ha l'estructura en peu. I poca... Costaria més, em penso, remodular, arreglar-lo, que no pas fer-ho nou, que no fer-ho nou des de zero. A part que els interessos polítics jo no crec que vagin per aquí. L'Ajuntament de Pals potser sí, però vull dir, el que és la Generalitat o el govern de Madrid o de qui depengui això ara, no crec que vagin per aquí estret, perquè són molt de calés, això, invertir ara.
Sí, però és difícil. Una pena no
sincerament,
tenir...
Jo veig difícil.
Sí, però és una pena, que és una pena dir sí. No tenir-ho, perquè a més tu tens això, a banda del Museu Digital, que això ho pot veure tothom per internet, perquè avui dia l'internet ha evolucionat molt, però clar, tot el que tens a casa teva... La gent no ho està podent veure. Jo crec que seria interessant que hi hagués un espai físic, sigui quin sigui, de la manera que sigui, perquè la gent pugui veure-ho.
Sí, però no, vull dir no, jo no veig interès, perquè he trobat moltes vegades coses, he trucat a museus, escolta, tinc aquesta peça, no res a veure amb Rally Liberty, tinc aquesta peça que, històrica, us interessa? I no he mai resposta. Sigui, de peces històriques, sigui, no, sembla que no hagi interès. Sembla que no hagi interès en tenir... Té més interès potser en tenir una pedra que no peces de la Radio Liberty o de tecnologia. Aquí, per lo menys.
És una pena perquè té molta història i jo crec que encara que potser la gent més petita no li sonin a campana Radio Liberty, tothom si més no, el nom hauríem de recordar-lo i et dic, clar, tu el que tens a casa teva la gent no pot venir a veure i, perquè no sé si alguna vegada has obert les portes de casa teva perquè la gent pogués entrar i...
No, algun dia puntual periodistes, investigador ha vingut, periodistes bàsicament vull dir, algun reaficionat però vull dir, gent diguéssim conegut, entre cometes gent al públic, obert al públic no, evidentment, perquè està a casa meva